Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El govern anuncia que a finals de març posarà en marxa el portal únic on els agricultors i ramaders podran fer tots els tràmits amb l'administració catalana. Això el dia que es repeteixen algunes protestes de pagesos a Casserres, al Berguedà, i aquesta tarda a la C-16, que va fins a la Seu d'Urgell i dona accés a Andorra. Nova jornada de vaga a Renfe i Adif amb uns serveis mínims ara del 33%. Això vol dir que només circula un de cada tres trens fins a les 5 de la tarda. A partir d'aquella hora i fins a 8:45 del vespre circularan el doble de trens. Arxivada la causa oberta a l'Audiència de Barcelona contra Ana Gabriel per un suposat delicte de desobediència. La decisió s'ha pres després que ni la Fiscalia ni Vox han presentat cap acusació contra ella. Gairebé 28.000 palestins han mort en l'ofensiva israeliana a Gaza, segons Hamas, que denuncia que els soldats impedeixen el rescat de víctimes sota la runa dels edificis. Els atacs se centren sobretot a Rafah, a l'extrem sud de la franja. En 24 hores hi han mort més d'un centenar de persones. Recompte molt ajustat en les eleccions legislatives d'ahir al Pakistan, on els candidats de l'exprimer ministre Imran Khan se situen en primer lloc, empatats amb la llista del partit de Bhutto. La formació favorita, la Lliga Musulmana de Nawaz Sharif, va una mica per darrere en un escrutini que va molt endarrerit. Posar gasolina o gasoil torna a encarir-se. Els conflictes geopolítics han fet pujar el preu del petroli i, de retruc, els carburants. Una tendència que va començar a finals de desembre. Amb tot, omplir el dipòsit encara surt més barat que bona part de l'any passat. A Catalunya hi ha un dèficit de més d'11.000 places de residència per a gent gran. L'informe fet per l'Associació Estatal destaca també que ha baixat lleugerament el nombre de places públiques. Ara són 7 de cada 10. Preocupació per l'allau de robatoris de cables de coure als carregadors per a vehicles elèctrics. Fa uns dies, a Reus i Tarragona, es van tallar més d'una dotzena de mànegues dels carregadors ràpids. Alguns operadors ja busquen sistemes per evitar-ho. L'escriptora francesa Sandrine Destoms parla de la falta d'amor com a origen del mal al llibre Ritual, que presenta en el marc del festival literari Bessa Negra. L'autora diu a Catalunya Informació que els seus llibres sempre es vol qüestionar què és la moral dins la societat. Els esports.
El comitè d'apel·lació ha desestimat el recurs del Barça per a la retirada de la segona targeta groga que va veure Vitor Roque al camp de l'Alavés. Això implica que el brasiler es perdi definitivament el Barça-Granada de diumenge. Robert Lewandowski, per la seva banda, reconeix al diari Sport que el moment actual del Barça és molt complicat per a l'entrenador i per als jugadors, però creu que es pot revertir la situació. El polonès també diu que voldria estrenar el nou Camp Nou. I el Barça femení de futbol sabrà avui qui serà el seu rival a les semifinals de la Copa. Podria enfrontar-se a l'Atlètic Club, la Reial Societat o l'Atlètic de Madrid.
I el temps, les pluges i plogims aniran disminuint aquesta tarda, si bé encara pot plovisquejar en punts del centre, de Ponent i el Pirineu. La cota de neu se situarà cap als 1.700 metres i entre el vespre i la nit pot tornar a ploure. Hi haurà, aleshores, un descens clar de la temperatura. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La setmana de la marxa històrica de pagesos i ramaders fins a Barcelona amb els seus tractors acaba amb algun compromís més i noves mobilitzacions per refermar que continuaran lluitant. Com hem explicat, una de les reivindicacions era acabar amb l'excessiva burocràcia que requereixen els tràmits amb les administracions. Doncs bé, el govern anuncia que a finals del mes que ve posarà en marxa el portal únic on es podran fer totes aquestes gestions. Avui a la vicepresidenta Laura Vilagrà, que era de visita a Casserres, l'han rebut una trentena de tractors i aquesta tarda es preveuen marxes lentes en algunes vies d'accés, especialment al Pirineu. Els que també tenen problemes avui són els usuaris de Renfe. Hi ha una nova jornada de vaga que té serveis mínims a les hores punta i com que ara no ho és, doncs pot passar que s'hagi d'esperar més d'una hora per pujar en aquests moments a un comboi. Aquesta vaga s'assuma a les constants avaries que té aquest servei i sovint també als robatoris de cables de coure que acaben afectant el trànsit de trens. Doncs bé, en aquest Catalunya al dia avui us explicarem que ara els lladres s'estan dedicant a robar les mànegues dels carregadors de vehicles elèctrics que també porten coure. Hi ha hagut una allau de robatoris a Reus i Tarragona, però també passa en altres punts de Catalunya amb el problema que això representa tant per als usuaris com per als operadors i alguns ajuntaments que els instal·len als carrers dels seus municipis. I també hem pogut saber que la inspecció tècnica d'edificis LITE que es va fer al novembre al bloc en què s'ha esfondrat aquesta setmana al carrer Canigó de Badalona, que recordem va provocar 3 morts, doncs aquesta inspecció, com us deia, no va detectar cap deficiència greu. És més, només parlava de millorar l'arrebossat de la façana, cosa que els veïns ja van fer. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Després de dies de mobilitzacions pageses i ramaderes, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, anuncia que a finals de març es posarà en marxa el portal únic de relació entre pagesos i Generalitat. Segons el conseller, això permetrà que els agricultors i ramaders s'estalviïn temps en els tràmits amb l'administració catalana, que ara han de fer a través, atenció, de 14 aplicacions. Són declaracions del conseller a Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya.
Centralitzem tot en un portal únic. D'entrada farà més fàcil l'accés al departament, a la informació i a les seves relacions amb el departament. Aquí hem de ser capaços, no en el més curt termini, però sí a mig termini, a tenir-hi bolcada tota la informació que tenim.
Avui un centenar de pagesos amb una trentena de tractors han protestat al Berguedà per demanar fets i no paraules. La concentració s'ha fet coincidint amb una visita a Casserres de la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà. Nàtia Dell, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Els pagesos, com veieu, segueixen pressionant el govern. Es queixen que els polítics es treuen les puces de sobre quan els demanen mesures concretes de suport al sector. I n'estan ben tips, com explica Eduard Lladó.
No volem quedar-nos en paraules perquè tothom tira pilotes fora. Tot ve de fora, tot ve d'Europa. No, no, hi ha coses que sí que es poden decidir aquí, del govern, d'aquí, de Madrid, i si nosaltres estem representats per aquesta gent i aquesta gent no ho veu clar, que no les coses no s'estan fent, que es plantin perquè ens estem farts. I la pagesia està fins als collons d'això.
La vicepresidenta Laura Vilagrà, que s'ha reunit amb els manifestants, assegura que l'executiu fa accions diàries a favor de la pagesia i la considera clau.
Posem doncs, la pagesia al centre perquè ser sostenibles des del punt de vista d'autonomia alimentària és absolutament imprescindible i, per tant, són bàsics per la nostra economia, pel nostre país i pel nostre futur.
Vilagrà ha vingut a Casserres a presentar l'Estatut de Municipis Rurals als pagesos, però han llegit davant seu un manifest criticant que el text no els té en compte.
Doncs els del Berguedà no són els únics pagesos que avui tornen a la càrrega, ja van dir que no pararien. Aquesta tarda hi ha més mobilitzacions previstes en diversos punts de les comarques de Lleida que poden complicar el trànsit. La més immediata a partir de les 3, una marxa lenta de tractors que anirà des de la Vall de Corb a l'Urgell fins a Guissona, a la Segarra, i tornarà fins a Tàrrega passant per Agramunt. Estela Bosoms, quines carreteres afectarà això?
Bon dia, Marta. La principal és la C14, que és la que puja des de Montblanc i va fins a la Seu d'Urgell i dona accés a Andorra, i també les carreteres L310 i L304, que uneixen Tàrrega, Guissona i Agramunt. La protesta s'ha anat gestant durant el matí i s'hi ha sumat també la plataforma Pagesos o Conills. Ramon Boleda n'és el portaveu.
Sabem que amb reunions no solucionarem res, per tant, s'ha de mantenir el caliu calent i llavors continuem sortint i continuem protestant fins que ens escoltin de veritat o actuïn de veritat, que d'escoltar ens escolten, però el que fa falta és actuar. M'entens? I es continua. La lluita continua.
Al Pirineu també es volen fer sentir, sobretot els pagesos i ramaders de l'Alta Ribagorça, que no van poder anar a Barcelona per una qüestió de distància. A 6:45 es concentraran al Pont de Suert per llegir un manifest amb reivindicacions pròpies de les zones de muntanya, com ens explicava el Ramon Jordana de Barruera.
Coses particulars del Pirineu, per si realment la Generalitat o algú se li passa pel cap d'arreglar alguna cosa, pues que tinguin una mica la realitat de cada puesto.
S'ha de decidir si tallaran o faran alguna marxa lenta que afecti la circulació a l'N230, la que porta fins a la Vall d'Aran. També haurem d'estar pendents si hi ha altres talls de vies espontanis a la Noguera o al Pallars, tal com va passar tot just fa una setmana.
La 1:10, agafar un tren de Rodalies ara mateix pot comportar haver-se d'esperar més d'una hora. Els serveis mínims per la vaga de 24 hores a Renfe són ara al migdia del 33%, i a les línies amb menys freqüències, doncs ara mateix passen molt pocs trens. Volem saber com es nota això a l'estació de Sants a Barcelona, on hi tenim una unitat mòbil amb el Dani Batxiller. El Joan García, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Què està passant, Joan, ara?
Doncs mira, per exemple, per anar a l'aeroport només hi ha un tren cada hora. Els usuaris de la R-Nord, tant nord com sud, i la R-4 un tren cada hora. La R-3 hem vist una freqüència fins i tot de 2 hores per anar a Ripoll. La R-1, la del Maresme, com que normalment hi ha més trens aquí, les freqüències són de mitja hora. Tot això és perquè només passa un tren de cada 3, perquè els serveis mínims ara al migdia no són els d'hora punta. A partir de les 5 i fins a 8:45 del vespre sí que ho seran, i aleshores circularan el doble de trens que ara. Quina és la imatge de l'estació de Sants? Doncs la d'andanes molt plenes i vies molt buides. Hem vist, per exemple, com els serveis de seguretat ordenaven la situació dels usuaris a les andanes 9 i 10, que s'omplen ràpidament perquè és per on passen els trens que van en direcció al túnel de plaça Catalunya. En general, força gent amunt i avall, com correspon a un divendres al migdia, i els afectats, que els hem notat entre resignats i tips, d'haver de fer tard.
Tenía que llegar a la 1 a mi trabajo y ahora voy a llegar a las 2, a más no, tardo una hora en llegar.
Sí, m'afecta una mica, porto una hora esperant i no sé si vindrà o no vindrà. O sigui que estic treballant i he perdut una hora de treball.
És que ja hi vaga tampoc influir gaire, perquè com sempre va tard, o sigui, eliminen trens, la R3 és una merda...
Els usuaris poden consultar les hores de pas a les webs i a les apps de Rodalies de Catalunya i Renfe, i telefònicament al 941-0041. Tot això a Rodalies. A l'AVE i la llarga distància els serveis mínims són del 73%, els trens avant del 65%. Això tot el dia. Recordem que aquesta vaga és perquè l'ha convocat Comissions Obreres, que afirma que el govern espanyol està bloquejant l'aplicació de mesures laborals ja acordades amb la direcció de Renfe en la negociació del conveni.
Però aquesta d'avui no és l'única jornada de vaga anunciada, Joan. Em sembla que aquest mateix mes n'hi ha 2 més de previstes.
Sí, els usuaris de Rodalies, que s'anotin aquestes 2 altres dates, 16 i 19 de febrer, divendres de la setmana que ve i l'altre dilluns, aquesta convocada per Comissions Obreres i UGT per reclamar més personal a Rodalies de Catalunya. Aquests 2 dies, però, no serà una vaga de 24 hores, serà de 2 hores al torn del matí, de 7 a 9, i 2 hores a la tarda, de 3 a 5.
Doncs que prenguin nota. Moltes gràcies, Joan. Bon dia.
Bon dia.
Us ho avançàvem també en començar el programa. Preocupació entre operadors i usuaris dels carregadors per a vehicles elèctrics per l'allau de robatoris de les mànegues pel coure que porten. Atenció, fa uns dies a Reus i Tarragona es van tallar més d'una dotzena de mànegues de carregadors ràpids, i el problema també s'ha detectat al Baix Penedès i al Bages. Alguns operadors el que estan fent ja és buscar solucions. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Es tracta d'una acció vandàlica que té greus efectes econòmics, evidentment, i de servei.
Sí, sí, perquè el robatori genera, a part de les pèrdues, que entre 2 i 8.000 euros, segons sigui el carregador, i el pot deixar inutilitzat durant setmanes, tenint en compte que no n'hi ha gaires de carregadors ràpids. Això preocupa els usuaris, segons ens explicava l'Albert Segarra de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics.
I això dificulta tot el que sigui la transició cap a la mobilitat elèctrica. Esperem que això sigui una mala moda, tot i que, clar, amb els aconteixements que s'estan repetint aquests dies per la zona de Reus i resta de Tarragona i tal, un mal invent, no?
Els lladres obtenen ben poca cosa venent el coure al mercat negre, però això sí, generen pèrdues importantíssimes als ajuntaments i als operadors privats, com explica Jorge Ríos de l'empresa E-Tècnic.
No hi ha una gran quantitat de material que a quilo de coure ells puguin aprofitar. Que per un mal que fan a partir de 2.000 euros, veiem que en treuen més de 30-60 euros per mànega.
Els usuaris demanen més celeritat en les reparacions i els sistemes que impedeixin el vandalisme i els robatoris.
Primer, respondre amb més agilitat, perquè queden setmanes, inclús mesos, sense servei. Tenir algun tipus de vigilància algun tipus de manteniment, però també és cert que, com per exemple a Manresa, tal com els posen, la mateixa setmana els tallen, no? I això que està a pocs metres, a molts pocs metres de la comissaria dels Mossos.
Escolta, Manel, quines són les zones més afectades i què s'està fent per intentar que no passi?
Doncs al marge d'aquestes dues que explicàvem, Reus i Tarragona, on més casos s'han donat, el més espectacular, com deies, a mitjans de gener, més d'una dotzena de carregadors amb els cables tallats en una mateixa nit, però també han passat coses similars a diversos municipis del Baix Penedès i, com sentíem, també diverses vegades a Manresa. Jorge Ríos ens deia que la seva empresa, que gestiona prop de 10.000 carregadors a tot l'estat, ja està a punt d'aplicar algunes accions com alarmes i càmeres de videovigilància actives.
Directament gravant aquest actiu, no? El carregador, i poder-lo protegir. I un altre és un sistema d'alarma, tant acústic com òptic, que s'activaria en el moment amb un sistema de sensors, poguéssim notar que hi ha un intent de robatori de la mànega.
I des dels usuaris Segarra també ha demanat als constructors de punts de càrrega que adaptin els dissenys a aquesta problemàtica.
Al final els operadors es posaran aquells fabricants que els hi costi menys el manteniment, i una part del manteniment és la susceptible tallada de cables. Si protegim una part del cable que dificulti el treure'l, o reculli, o que quedi bloquejat si no t'identifiques per treure'l, això suposo que al final revertirà, no? Que tindrà menys manteniment i més disponibilitat.
Els Mossos coneixen el problema, l'estan investigant, diuen que hi ha zones de Catalunya amb més afectacions i ho relacionen amb les màfies del coure que actuen també sobre altres infraestructures bàsiques.
Gràcies, doncs, Manel Sastre. Bon dia.
Bon dia.
Ara passa un minut d'un quart de dues. Moment per saber com tenim la circulació i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs després d'uns dies intensos a les carreteres catalanes, avui hi ha hagut poques complicacions, tret d'hora punta, en què hi ha hagut, a més, diverses incidències. Ara hi ha vehicles aturats a l'autovia 2, a l'altura de Collbató, en direcció Barcelona. Aquí hi ha un possible accident, segons alerten usuaris de les xarxes socials. També hi ha complicacions en alguns llocs a causa d'obres. A la carretera C-37, a l'altura de Manresa, en totes dues direccions, i també a la C-15, entre la Pobla de Claramunt i Capellades, també en tots dos sentits de la marxa. A l'àrea de Barcelona, alguns punts de circulació intensa a la Ronda Litoral, però sense aturades. També s'intensifica la circulació a la Ronda de Dalt, des del Velòdrom d'Horta i fins al Nus de la Trinitat, en aquesta direcció. I el transport públic ara mateix, sense noves incidències, segons els diferents operadors.
I ho completem amb el temps. La previsió per avui, el cap de setmana, amb Daniel Ramírez.
La temperatura avui amb tendència a baixar a última hora del dia. La matinada no ha estat freda, pràcticament no ha glaçat enlloc, però sí que alta muntanya, a partir dels 2.000 metres, hi ha hagut temperatura negativa, fins i tot a 1.800. Ha nevat feblement a l'Alt Pirineu, al sector lleidatà del Pirineu, enfarinant el terra fins a 1 o 2 centímetres. 4 litres per metre quadrat al Port del Comte, on més ha precipitat en aquest sector del Prepirineu. I les pluges, molt beneficioses, han caigut de forma pausada, anar filtrant el terreny d'aquella pluja que fa una bona saonada, 10-12 litres per metre quadrat al Ferraz, al Gerri, 8 litres a Lleida, 8 també al Matret, n'han caigut 9, pràcticament ja 10 a Falset, al Priorat, 10 litres per metre quadrat a l'Hospitalet de l'Infant, al Perelló, al Dover, Horta de Sant Joan. N'han caigut 6 a Cervera, 5 al Tibidabo, 2 a la ciutat de Barcelona, o, per exemple, a Carol, a l'Alt Camp, 10 litres per metre quadrat. Ara una mica de pausa, per tant, una bona notícia pels carnestoltes, els carnavals escolars sobretot, i demà pendents novament de la pluja, que ja es pot reactivar aquest vespre i nit en punts de Lleida, nord de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, demà ho faria la meitat nord del país, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, i a la tarda amb alguna tempesta puntualment amb calamars al voltant del Baix Empordà, la Selva, Maresme, les Gavarres, el Pla de l'Estany, o també cap a la zona del Montseny, amb una cota de neu de 1.300 metres. A la Vall d'Aran la neu baixaria cap als 1.000 metres a la tarda. I destaquem el vent fort, atenció, al sud de Catalunya, avís de ventades fortes, indica el Servei Meteorològic de Catalunya, però també de mala mar avui i demà a bona part de la costa catalana.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
La inspecció tècnica d'edificis que es va fer al novembre al bloc del carrer Canigó de Badalona, ensorrat aquesta setmana i que va provocar 3 morts, no va detectar cap deficiència greu. De fet, segons s'ha pogut saber Catalunya Informació, només instava la propietat a arrebossar la façana de l'immoble, una intervenció que es va fer de manera immediata. Badalona, David Àngela, les causes del sinistre continuen, per tant, sent la gran incògnita d'aquesta tragèdia.
Hola, Marta, bon dia. Doncs efectivament, i és que, segons fonts properes al cas, la inspecció no va detectar cap deficiència ni de caràcter lleu. I, per tant, el Departament d'Habitatge hauria qualificat l'edifici d'apte. Els arquitectes són els professionals encarregats de fer aquests certificats d'aptituds d'aquests edificis que després traslladen al Departament d'Habitatge de la Generalitat. Tècnics d'aquest departament revisen aquests informes i, si detecten deficiències, emplacen els propietaris a prendre les mesures necessàries en un determinat període de temps en funció de la gravetat i del risc per les persones que puguin comportar. Sigui com sigui, els veïns del carrer Canigó, des del número 1 fins al número 15, viuen amb angoixa aquesta situació. És que no les tenen totes. I és que es tracta de la mateixa promoció que la del bloc del número 9 del 1959 que es va esfondrar dimarts. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va apuntar que hi podria haver materials defectuosos o de mala qualitat.
A Ripoll creix el malestar pel control policial que es fa de l'empadronament. Segons han explicat alguns veïns al matí de Catalunya Ràdio, l'Ajuntament envia agents de la policia local a comprovar el domicili de veïns que han sol·licitat el padró, en molts casos d'origen estranger. Clara Jordan, veïns que fins i tot són propietaris dels immobles on els van a buscar.
Sí, és el cas del Fasel, que lamenta el control exhaustiu de la seva petició.
Teniendo toda la documentación, que soy yo el propietario, si siguen haciendo todas esas preguntas, yo no lo entiendo. Yo siempre decía que llevo aquí 20 años viviendo, trabajando. Ahora mis niñas han nacido aquí, muchas veces me dicen, oye, tus niñas ya son de aquí, ya son ripollesas. Ahora ya me ha cambiado este pensamiento. Yo seré de fuera desde hoy, mañana, de aquí a 100 años. Cualquier cosa puedo cambiar, pero yo lo que no puedo cambiar es mi piel.
Bilal El Kasmi es representante de la comunidad musulmana El Fat y envía este mensaje a la alcaldesa Silvio Riols.
Té odi a la comunitat musulmana i vol deixar la comunitat sense sortides, no? Tot el que ha dit al principi, no?, abans de guanyar la seducció, no va estar fent. Només està concentrant sobre la comunitat musulmana per donar por a la gent.
I què diuen des de l'Ajuntament?
Doncs mira, han rebutjat parlar als micròfons d'aquesta casa i es remeten a les últimes valoracions fetes per l'alcaldessa al ple municipal. Oriols defensava la legalitat del control policial i assegurava que aquesta fiscalització permet detectar casos de frau i sobreocupació d'immobles, malgrat que no ha aportat de moment dades de quantes sol·licituds irregulars s'han identificat. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Montserrat Iglesias, explicava que aquesta intervenció policial és legal i que la discriminació s'hauria de demostrar.
S'hauria de mirar a qui s'està fent aquests controls i si realment aquests controls només s'han adreçat a aquestes persones, aquí sí que es podria haver un indici de discriminació.
Recordem que el govern espanyol va reclamar fa 15 dies a Oriols un informe detallat de la gestió que fa del padró.
Gràcies, Clara. El canal Montsià s'ha creat una taula amb experts, administracions, protecció civil i veïns per trobar solucions preventives als aiguats que ha patit la població els últims anys. El municipi, de fet, ha patit 3 grans inundacions en els últims 5 anys. Jordi Barranca, hi ha iniciatives semblants a altres punts del país?
Bon dia, Marta. Doncs no, la taula creada al canal és pionera a tot Catalunya. L'objectiu és trobar eines per evitar desperfectes com els que va patir el municipi als aiguats a l'octubre del 2018, al setembre del 2021 i al passat mes de setembre. En la primera trobada, el consistori ha plantejat diverses opcions. Sobre el paper, tot és possible. Joan Roig és l'alcalde d'Alcanar.
No descartem absolutament res. De fet, hi ha l'estudi de la Universitat Politècnica que contempla una possible solució, com seria expropiacions o eliminar estructures fetes per l'home del mig dels circuits de l'aigua. És una possible solució. No diem que sigui la definitiva i que les conclusions giren al voltant d'aquesta solució, però està damunt la taula, l'escenari és este.
Entre els experts i acadèmics de la UPC i la UB, a banda de representants de l'ACA, els bombers, Protecció Civil i també l'arquitecte municipal d'Alcanar. El que segur que es farà de moment és una reforma de la xarxa de fluvials. Mireia Garriga, regidora d'Urbanisme, en comenta els detalls.
Especialment dissenyada per drenar l'aigua de la zona baixa d'Alcanar, focalitzada al voltant dels centres escolars. Aquesta iniciativa té com a objectiu principal minimitzar el risc d'inundacions, creant una nova infraestructura que recollirà les aigües d'escorrentia i canalitzarà un nou desguàs fins al riu, A més, el pla també inclou la renaturalització del barranc de Sant Jaume al seu pas per les cases.
La que s'ha format al Canà té una particularitat respecte a altres iniciatives que es puguin fer en altres punts del país. Aquí els veïns del municipi, sobretot de les zones més afectades, també hi participen.
5 minuts i arribarem a 2:15. Aquest matí s'ha inaugurat a Terrassa la tercera Barnahus de Catalunya, que atendrà infants i joves que han estat víctimes de violència sexual. Amb aquest pas, la Generalitat vol ser referent europeu en aquest àmbit, amb una estratègia que posa les víctimes al centre. Paula Núñez, en què consisteix?
Bon dia, Marta. Doncs la Barnahus es defineix com la casa dels xiquets i les xiquetes. De fet, la paraula vol dir casa dels infants en islandès. L'equipament vol ser un espai segur i agradable pels infants i adolescents víctimes d'abusos. El model aposta per una atenció integral. Què volem dir amb integral? Les famílies hi trobaran tots els serveis que necessiten durant el procés, des del moment de la denúncia, passant per l'atenció mèdica i psicològica i també l'assessorament legal. Esther Cabanes és la directora de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
L'objectiu és evitar la victimització secundària. La victimització secundària vol dir que quan un xiquet o una xiqueta ha de repetir moltes vegades el seu testimoni, per una banda pot perdre valor i per l'altra una de les conseqüències que pot tindre és que no sigui fiable com a prova de judici.
Aquesta és la tercera Barnahus de Catalunya. La intenció, Paula, és que n'hi hagi més?
Sí, i és qüestió de setmanes. S'obriran 12 centres com aquest a tot Catalunya i n'hi haurà 13 en total. El primer va començar a caminar el 2020 a Tarragona com a prova pilot. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, explica què s'ha aconseguit.
L'èxit, per desgràcia, és que ens ha permès identificar, emergir a la ciutat de Tarragona, al camp de Tarragona, una realitat que estava allà, d'abusos sexuals que ni es coneixien ni es tractaven. I a Tarragona pràcticament hem triplicat el nombre de nens atesos.
A la Barnahus de Terrassa hi treballa un equip de 8 persones, psicòlegs i treballadors socials, a més d'altres professionals que s'hi desplaçaran puntualment. De moment està situada al centre de la ciutat, a l'edifici del Vapor Gran, però la previsió és que el 2026 es traslladi a unes instal·lacions noves i definitives.
Els Mossos desarticulen una xarxa criminal d'abast internacional a la qual atribueixen una desena de robatoris al Vallès i s'investiga si estarien al darrere d'una vintena més comesos al Baix Llobregat i al sud de França. Dos dels lladres ja són a la presó i tres més han quedat en llibertat amb càrrecs. Anem cap a la comissaria de Granollers. Maria Núria Rebelle, quin era el modus operandi?
Hola, bon dia. El modus operandi sempre era el mateix, cases aïllades, sovint en alguna del centenar d'urbanitzacions que hi ha a la regió metropolitana nord. Aprofitaven l'hora de dinar i el punt més vulnerable de la casa per entrar-hi. Entre els objectes comissats, des d'un petit lingot d'or valorat en 6.000 euros fins a diverses armes de foc. Ho detalla una de les agents responsable de la investigació.
Els objectes que robaven acostumaven a ser objectes petits i fàcil de vendre, com joies, articles de luxe, roba esportiva de marca. Tot això té una facilitat de sortida en el mercat negre, que els diners dels guanys que dels objectes venuts els enviaven mitjançant empreses d'enviament de diners a altres persones, a terceres persones.
Una trama que arribava a Barcelona o a Madrid amb un visat de turista de 90 dies procedent del Brasil o de l'Argentina, amb molta mobilitat i col·laboradors que encara estan per detenir. N'explica l'abast aquesta mateixa gent.
També tenien gran facilitat per canviar de domicili, amb la qual cosa que ho feien bàsicament per entorpir el desenvolupament propi de la investigació. Vam detectar que aquestes persones marxaven fora d'Espanya, anaven pel territori Schengen.
Amagaven el material robat en un traster de l'Hospitalet de Llobregat. L'operació continua oberta.
A Girona, els Mossos investiguen l'agressió a un home dimecres a la mitjanit que va acabar amb dos trets de bala a les cames i cops per tot el cos. Uns desconeguts el van deixar a les portes del servei d'urgències de l'Hospital Trueta. Fèlix Martín el van deixar i van marxar.
Bon dia, Marta. Sí, no van ni entrar per alertar que portaven una persona ferida greu. Hi ha una rampa que porta fins davant de l'accés d'urgències del Trueta. I van arribar amb una furgoneta blanca. El van deixar allà al carrer i van fugir. Els crits de l'home, que estava sagnant, van alertar els serveis mèdics de l'hospital. Tenia trets a les dues cames i diverses contusions. El van atendre lògicament, estabilitzar i van alertar la policia. Algunes informacions apunten que aquest home va explicar que havia arribat en tren des de França i que quatre persones que no coneixia l'havien assaltat per robar-li. Una versió dels fets que ara investiguen des de l'àrea criminal dels Mossos d'Esquadra. Han revisat ja les gravacions a les càmeres de seguretat per intentar identificar el vehicle i també han pres declaració als testimonis per aclarir les circumstàncies dels fets.
I atenció, perquè el tram de la B40 entre Olesa de Montserrat, el Baix Llobregat i Terrassa i Viladecavalls, al Vallès Occidental, entrarà en funcionament el 16 de febrer. Així ho ha anunciat avui el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, a través d'una piulada a X, l'antic Twitter. De fet, és un ramal de 6 quilòmetres, dels quals més d'un és un túnel. La inauguració es farà en pràcticament 15 anys de retard. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El turisme d'autocaravanes ha servit a alguns pobles petits de la Plana de Lleida com a reclam turístic. A la demarcació, després de la pandèmia, l'oferta de places per a aquests visitants ha crescut un 30%. Això, Júlia Albacar, ha permès millorar l'oferta hotelera en aquests municipis, oi?
Efectivament, Marta, ho veuen com una oportunitat per diversificar l'economia d'aquests petits pobles perquè els visitants també fan compres a les botigues locals. Per exemple, dos municipis lleidatans que han apostat per les àrees d'autocaravanes són Pons i Bovera. Sentim els seus alcaldes, Josep Tàpies i Òscar Acer.
Hi ha gent pues, que van en família, que van caminant i bueno, pues, tenen l'àrea autocaravana aparcada a l'àrea i pues, pugen a comprar, pues, un dia pues, van a buscar un menjar preparat, un dia van a comprar que viures, gent va venint i llavors és una zona que han de venir expressament, vull dir, els tractem normal i estan molt contents i a més tinc un WhatsApp de tots els que van venir i totes les festes que fem al poble vaig penjar a través d'aquí.
La pandèmia també ha tingut un paper clau aquí perquè ha fet créixer el nombre de turistes que aposten per les caravanes com una opció per viatjar. En xifres, la Plana de Lleida compta amb 48 àrees de servei per a caravanes amb 630 places.
Això a la Plana de Lleida, però, Júlia, al Pirineu la situació és diferent.
Sí, perquè la majoria de municipis del Pirineu ja comptaven amb oferta de places d'hotel. Ho explica Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat de Turisme de la demarcació de Lleida.
Sobretot per suplir aquesta manca de places hoteleres i càmpings, amb aquesta zona sobretot de la Plana. És cert que al Pirineu també s'han adaptat algunes, però bueno, allí la capacitat hotelera i de càmpings és molt superior i per tant no ha crescut tant.
El Pirineu compta amb 24 àrees de servei que agrupen 450 places per a caravanes.
Barcelona destinarà 16 milions d'euros aquest any i el que ve a la neteja de pintades a l'espai públic amb un increment del 30% dels equips. Jordi Corbalán, explica'ns les novetats.
En algunes places del Raval es fa difícil trobar un tros de paret que no estigui pintat amb grafitis. És una de les zones d'atenció preferent de les brigades de neteja de pintades. Amb el nou contracte de neteja hi ha 36 equips desplegats per tota la ciutat. Tindran zones delimitades on les pintades s'esborraran cada 4 mesos. Als llocs més freqüentats pels grafiters, la neteja serà mensual. Albert Batlle, tinent d'alcalde de Prevenció i Convivència.
Si ells han brutat, nosaltres netejarem. Ja? I per tant, doncs, a veure qui es cansa primer. I per descomptat, des de l'Ajuntament i dels serveis de neteja, no ens cansarem.
El nou contracte de neteja inclou també el mobiliari urbà, bancs, semàfors o plaques de carrers i els edificis patrimonials catalogats com a bé cultural d'interès local que últimament també han estat diana dels grafiters. La Guàrdia Urbana s'implicarà més a fons per localitzar els autors de pintades, una feina que no és senzilla, sinó els enxampen infraganti.
També hi haurà una metodologia per poder identificar els autors dels tags i per tant aquí intentar doncs, també corregir per la via de la sanció aquest tema. Per la via de la sanció i també per la via de la denúncia penal quan aquestes pintades afectin elements del patrimoni cultural i arquitectònic de la ciutat.
L'any passat es van imposar 484 multes per pintades, un 48% més. L'import de les sancions es va incrementar fins als 500 euros i amb la revisió de l'ordenança del civisme encara podrien augmentar més.
Prevenir delictes amb més tecnologia. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat l'Ajuntament de Lleida amb l'aplicació de sistemes de vigilància intel·ligent, més càmeres als carrers i l'ús de drons de patrullatge. Això és el que recull Estela el nou pla local de seguretat de la Paeria.
Exacte, un pla que preveu dotar la Guàrdia Urbana amb eines tecnològiques que ajudin a anticipar-se als delictes. La clau és l'anàlisi de dades a través de la intel·ligència artificial que permeti detectar situacions potencialment perilloses. També instal·lar més càmeres i sensors i fer servir drons per patrullar grans àrees o zones de difícil accés. Fèlix Larrosa és l'alcalde de Lleida.
També sabem que hem de seguir incorporant aquells elements de suport perquè facin una feina molt més efectiva. I per fer això, addicionalment, hem de fer un esforç especialment important amb tots els temes en matèria d'innovació tecnològica.
Una altra opció que es planteja és que la ciutadania pugui reportar incidents o fets delictius al moment a través d'una aplicació mòbil. En paral·lel, el Pla també fa una aposta per la perspectiva de gènere amb el reforç de 20.000 punts de llum de la ciutat i amb la reserva d'un 30% de les noves places de Guàrdia Urbana per a dones. Cristina Morón és regidora de Seguretat Ciutadana.
L'urbanisme, els espais il·luminats, també formen part de garantir a les dones aquesta sensació de seguretat.
La redacció del nou pla s'ha fet a partir del recull de dades de diferents administracions, cossos de seguretat i entitats i sectors de la ciutat. Es preveu que s'aprovi en les properes setmanes en una comissió extraordinària.
Absolts dos agents de la policia de Vilaseca, el Tarragonès, acusats d'intentar assassinar i torturar un home. Els fets jutjats es remunten a l'any 2013, quan, segons la denúncia, dos agents haurien colpejat brutalment un home que havia estat expulsat d'una discoteca amb símptomes que anava borratxo. Clara Chavarría Domingo, per què els han absolt?
Doncs perquè, segons la sentència, la declaració del denunciant durant el judici no va ser suficientment clara, no aportava prou concreció sobre què va passar i, per tant, no hi ha prou proves per incriminar els processats. En un primer moment, l'escrit de fiscalia apuntava que la presumpta víctima havia estat expulsada d'una discoteca amb símptomes d'embriaguesa i que els dos agents que estaven de servei aquella nit se l'haurien endut i l'haurien colpejat brutalment, deixant-lo malferit i a la seva sort. A resultes de les ferides, l'home va haver de ser hospitalitzat. Dies després, segons el Ministeri Fiscal, el cap de la policia local, no hauria iniciat cap recerca sobre els fets i hauria dit als dos agents que redactessin una minuta exposant uns fets falsos. La víctima no recordava res del que havia passat aquella nit, fins que un dia va rebre un anònim a casa seva que apuntava que els autors dels fets eren els dos policies posteriorment encausats. Un cop celebrat el judici, el jutge afirma que el denunciant no va poder explicar la situació ni la participació dels acusats. Durant la vista ja es va absoldre el cap de la policia local del delicte de falsedat documental i d'encobriment, i els dos policies se'ls absolt dels delictes pels quals se'ls demanava 20 anys de presó.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Són dos quarts i mig de dues. Avui, dia de rues de carnaval a molts punts del país. Aquest vespre, Vilanova i la Geltrú treu al carrer el seu arribo amb les carrosses de disfresses que tenen la sàtira com a element principal. Sitges va fer ahir l'arribo amb l'arribada del rei Carnestoltes, que ja ha agafat la vara de l'alcaldessa per començar el seu regnat, i avui té prevista la rua d'Antes, on es convida tothom a posar-se el primer que trobin per casa. Montse Gené Arriba, corresponsal, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Aquests actes obren un cap de setmana ple de moltes celebracions. Quins són els plats forts?
A Vilanova i la Geltrú, com deies, l'arribo d'avui és un dels actes principals. Si veuran les carrosses de les entitats que acostumen a agafar un tema d'actualitat, local o no, per fer la disfressa dels participants al voltant d'aquest tema en to de sàtira. Demà és el Carnaval Infantil i diumenge el gran dia de les comparses, en què unes 10.000 parelles, amb mantons de Manila i clavells, elles i barretines als homes, llançaran caramels per tot el centre i al final se'ls llançaran per sobre amb força en les famoses guerres de caramels, que tindran lloc a la plaça de la Vila, un acte imprescindible. Sitges ahir es va presentar el nou Carnestoltes, un personatge de fardo o sàtira aquest any creat per l'entitat Panxamples i que es diu Big Mac Sigalupi i que va arribar suspès per una grua a la fragata.
Sitges, no pareu d'aplaudir i de celebrar. Que comenci el Carnaval de Sitges! Same! Visca Panxamples!
Els plats forts són diumenge i dimarts amb les rues de la disbauxa i de l'extermini, però demà al matí, per qui ho vulgui, hi ha l'esbojarrada cursa de llits.
Però escolta, Montse, Vilanova, aquest inici de carnaval s'ha vist envoltat de polèmica. Explica'ns què ha passat.
Ha passat que dimecres es va fer la gala de vídeos que fa cada una de les entitats amb to de sàtira i que expliquen el contingut de la carrossa amb què surten avui. El d'una entitat, Campistraus, que organitza cada any el festival El Tingladu, feia una sàtira del festival Vida, que també es fa aquí, i es comparava amb un camp de concentració i el seu director amb Hitler, utilitzant imatges reals i de pel·lícules molt dures, de l'Holocaust, de cambres de gas, de cossos amuntegats, elements de tortura, presoners en camps de treball forçats, per descriure els diferents elements del festival Vida mentre s'anaven veient les imatges.
Es spricht der Führer.
Yo os dije que sería el mejor cartel que hemos tenido nunca. No porque los otros no fueran chulos, sino porque este se nos ha ido un poco de las manos.
Benvingudes i benvinguts a la desena edició del Vida Festival. Enguany seguireu comptant amb un festival de luxe en un entorn privilegiat. Connectat amb el càmping Vilanova Park, vine amb la companyia dels teus amics. És massa! Un espai ple de pols i pinassa.
De seguida, l'Ajuntament va condemnar aquesta banalització de l'Holocaust. També ho va fer l'entitat amical de Buchenwald, i Campis Traus ha penjat a l'Instagram un comunicat en què demana disculpes a les persones ofeses o molestes per aquest contingut. Diu que assumeixen els errors de la posada en escena, que replantejaran aspectes de l'arribo d'avui. Diuen que són una entitat antifeixista i que la seva trajectòria ho avala.
Déu-n'hi-do com comencen. Gràcies, Montse. I la Costa Brava també celebra aquest cap de setmana les grans rues de Carnaval, amb centenes de colles que desfilaran demà a la tarda a poblacions com Palamós, Platja d'Aro i Roses. A la part sud no es volen quedar enrere, i un any més Lloret, Tossa i Blanes s'han posat d'acord per repartir-se les grans celebracions fins al dia 24 i fer que no coincideixin amb el mateix dia i la mateixa hora. Fèlix, per on comencem?
Doncs, si et sembla, per Palamós, que aquesta hora estan fent una arrossada popular després que al matí han començat ben d'hora, a les 6, per fer la gran despertar i després una botifarrada. Però el plat fort serà un any més, la rua de demà dissabte a la tarda, la grandiosa rua, en diuen ells, amb premis a la millor comparsa. Això sí, estaran pendents del temps, per si plou, igual que a Platja d'Aro, on aquest any s'hi han apuntat 65 comparses. La rua començarà a les 4 de la tarda. Una mica més al nord de la Costa Brava, a Roses, tenim tres opcions per veure les desfilades. Fan un 3x1, podríem dir. Aquest vespre a les 9 ja hi ha la primera, la passada de nit a l'Avinguda Roda. Demà dissabte es farà la passada de tarda i diumenge la del migdia.
A Lloret, Tossa i Blanes comencen les festes també de la Costa Brava Sud, que més, com dèiem, s'allarguen dues setmanes.
Exacte, fins al dia 24. Cadascun programa la seva rua més gran mirant que no se solapi en dia i hora amb les dels altres municipis. És una estratègia perquè les colles vagin a les tres rues i hi hagi també més visitants. Escoltem Martí Pujals, l'alcalde de Tossa de Mar, i Jordi Hernández, l'alcalde de Blanes.
Tot això neix d'intentar coordinar-ho, que una rua pogués anar a Lloret i pogués anar a Blanes, però també pogués anar a Tossa. Però després s'ha vist que té un potencial per oferir conjuntament, que el turista pot venir als tres pobles.
La idea és atrapar aquest turista, que també se sent parlar francès, no hi ha altres llengües de la rua.
Lloret de Mar farà la Rua Grossa demà dissabte a les 5 de la tarda i diumenge a les 12 del matí. Blanes, diumenge dia 11 a les 5 de la tarda. I finalment Tossa de Mar, el dissabte dia 24 a 4:45 de la tarda.
I acabem amb el Carnaval de Solsona. De fet, l'emergència per sequera ha obligat a modificar un dels actes més populars d'aquesta festa. Es tracta de les tradicionals pixades que feia el ruc de Carnaval i que era un dels elements més simbòlics i esbojarrats. Ara, doncs, amb les restriccions d'aigua, evidentment, les pixades es redueixen a la mínima expressió. I això, com s'ho ha pres la gent de Solsona, la Barrera?
Doncs mira, s'ho han pres una mica amb resignació i amb comprensió, perquè clar, fins a cert punt la tradició sí que es podrà mantenir, perquè hi haurà una pixada, una ruixada simbòlica el dissabte al vespre, que és just el moment que la gent de Solsona pengen aquest ruc dalt d'un campanar. És un ruc de cartró, una figura de mentida, que ningú s'espanti. Durant 4 dies aquest ruc va pixant des de les altures i va remullant els vianants que passen per sota, però clar, ara aquesta aigua que s'utilitzava per les pixades no es pot malgastar i, per tant, només hi haurà una pixada simbòlica i amb aigües freàtiques.
Es pot reduir el consum d'aigua i la penjada i la pixada pròpia just al moment de la penjada sí que es manté, però l'Ajuntament ha fet un sistema que en plena amb un dipòsit amb aigua de pou que haurà tractat per reduir a zero el consum d'aigua potable, d'aigua de boca.
Àlex Vilanova és el president de la Junta de Carnaval de Solsona. Aquesta festa transforma la població de dalt a baix i atreu milers de visitants. Per això, ara han dissenyat un pla d'autoprotecció que estableix com cal actuar en cas d'emergència.
Com ens hem de coordinar? Com ho hem de fer? El que ens preocupa més, una empenta, que dius, vale, han d'entrar equips d'emergència per atendre algú, ho hem de parar. Pues tenim tot el mètode preparat i dissenyat.
El plat fort del Carnaval és demà al vespre, amb les comparses, el matarruc d'honor i els cèlebres gegants bojos de Carnaval. Són unes de les figures folklòriques més esbojarrades de Catalunya.
Encara en connexió amb tu, Eloi Barrera, aquestes últimes setmanes aquí al Catalunya al Dia us hem parlat de diverses iniciatives que volen reobrir bars o botigues de queviures en alguns pobles petits en zones rurals del país. La Nàtia d'ell, per exemple, ens explicava el cas de Porreig o Sant Jaume de Frontanyà al Berguedà, i tu, Eloi, ens posaves l'exemple de Queixans a la Cerdanya. Doncs el que li han demanat a l'Eloi és que aprofundeixi una mica més en aquesta qüestió per entendre justament la importància que tenen aquests establiments als pobles més petits i més aïllats del territori. Seria aquesta la idea, no, Eloi?
Sí, sí, exacte, volíem entendre això, no? La dimensió d'aquests comerços, més enllà del que és evident, no? De servir cafès o de vendre alguns aliments, i hem descobert que sí, que efectivament fan una funció molt més important. En aquests pobles petits i solitaris, el bar o la botiga es converteixen en el nucli de la vida social.
No, un cop a l'any, es va...
Aquest és el cafè de les Escaules, a l'Alt Empordà, un poble d'uns 90 habitants, on no hi ha cap altre establiment, només hi ha el bar i res més. Una veïna, la Míriam Sol, ens explica com n'és d'important el bar per ells.
És un punt de trobada. Hi vagis més o hi vagis menys, no? En un poble tan petit, on els serveis són escassos, perquè els serveis són escassos, compleix molts més serveis dels que fa un bar, un cafè.
El bar, el cafè, es converteix en una mena de xarxa social, és el centre neuràlgic per on tothom passa en algun moment perquè no hi ha cap altre espai comunitari al poble. És el mateix que ens hem trobat a la botiga de Picamoixons.
Gràcies, que tinguis bon dia.
En aquest poble de l'Alt Camp han tancat tots els forns i botigues, només queda aquest establiment, que és una concessió municipal. El porta el David Martín, que ens posava aquest exemple.
Em va dir una senyora una frase que suposo que ho defineix bastant, que va ser com... Estava comprant i d'allò, i em diu... És que si no estigués la botiga, jo avui no hagués sortit de casa. Clar, per una senyora venir a comprar és venir a comprar, evidentment, però és la seva sortida de casa. Què implica tot això? Doncs que vas amb unes altres ganes, que si t'hi trobes amb algú, que si xerres, com està aquest, com està aquell altre...
Diu que la botiga és un antídot contra la soledat, sobretot per persones grans, i que també serveix com observatori, no?, per comprovar si tothom està bé o si algú té un problema.
Preguntar-te, què ha vingut a comprar avui fulanita? I has fet el salt i dius, vale, poble, et pregunten això, i hi ha una preocupació de veure com està, no?, de si s'ha canviat, si ha vingut, si ha comprat, si no sé què, no?, que és estar bé. Al final és una preocupació de que aquella persona, dius, ja sabem que és una persona que pot tenir algun problema, doncs és una preocupació de la comunitat per saber si tot bé, no?
Aquestes són algunes de les històries que hem trobat. Us les expliquem totes al podcast Comarcal 947. El trobareu a la plataforma 3CAT.
Després de 2 anys de feina, la Vall d'Aran ha constituït l'òrgan que permetrà desplegar la seva nova estratègia forestal. L'aprofitament dels boscos comunals i la prevenció de grans incendis seran definits de forma conjunta entre el govern aranès, ajuntaments i tècnics. Sofia Cabanes, amb quins objectius?
Hola, bon dia, Marta. Doncs amb un objectiu molt clar, potenciar la biomassa com a font d'energia. Penseu que dels boscos aranesos en podrien sortir a l'any 6 milions de metres cúbics de fusta aprofitable, un recurs gens menyspreable. Al mateix temps, l'explotació dels boscos ha de permetre preparar la Vall d'Aran per afrontar els anomenats incendis de sisena generació. De la gestió de tot plegat se n'encarregarà la nova comissió forestal, formada per 7 dels 9 ajuntaments de la Vall, 12 de les 13 MDs, a més de la màxima institució aranesa i tècnics. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
Se tracta de dar un pas important en la descarbonització del territori, però també en la diversificació econòmica, la creació de nous emplecs en aquest àmbit de la bioeconomia.
Entre els primers projectes que aprovarà la Comissió Forestal hi ha l'adjudicació de tales conjuntes en boscos de diversos ajuntaments.
Era potencial d'aquest projecte i era de poder treure subhastes conjuntament en diversos muntes, això que sigui molt més atractiu entre les empreses.
En l'impuls d'este pla serà també important la posada en marxa del futur centre logístic de la biomassa, que s'ubicarà a l'ES. La Diputació de Lleida n'ha de licitar els treballs d'adequació, en breu, per gairebé 340.000 euros.
Agents rurals denuncien la proliferació de gats en diversos pobles del Pirineu. En molts llocs, diuen, s'ha convertit en una plaga, i és que no només comporten problemes de salut pública, sinó que estan posant en risc la fauna salvatge. De fet, calculen que els felins són responsables de l'extinció, atenció, del 40% de les espècies salvatges. Pau Rovira, un exemple d'aquestes colònies seria el cas d'Isona.
Bon dia, exacte. Sí, aquí la població de gats s'ha triplicat en només un any, de 50 a 150, i es tornarà a triplicar l'any que ve a gairebé 500 si no s'esterilitzen. El cap de l'àrea dels agents rurals a la comarca, Miquel Arilla, ha explicat a aquesta emissora que el problema fa anys que dura, però que és cada vegada més greu. Les colònies van creixent, alguns veïns es queixen dels desperfectes en el mobiliari urbà, bosses de residus trencades, males olors o del soroll. D'altres veïns, però, com la Montse González, es fan càrrec voluntàriament de les colònies de gats, afavorint la seva multiplicació multiplicació.
I llavors, quan tu veus els gats amb aquella cara de que tenen gana, que d'allò, doncs la veritat, si tens una mica de cor, ja te surt de tu el donar-los menjar. I aquí és un pequem nosaltres, que els donem menjar. Però és que és una cosa inevitable.
Denuncia, però, que els costos de tenir-ne cura són excessius i per això demana una esterilització urgent.
Jo li dono menjar a les 7 del matí i els torno a donar menjar a les 4 de la tarda. Això em significa un sac de pienso de 20 quilos cada setmana, més la tarda li dono un altre tipus de menjar. Són dos paquets de 5 quilos que per setmana, més 8 llaunes de paté. I, de moment, el més important, crec jo, és l'esterilització, que es fica en marxa.
Per tot plegat, l'Ajuntament ha posat en marxa una campanya, oi?
Doncs sí, costarà uns 20.000 euros i, com ens ha explicat l'alcaldessa Janina Vella, amb dues accions principals. La primera, canalitzar la implicació veïnal en una associació que s'encarregarà de gestionar les tres gateres o punts d'alimentació que es construiran. I la segona, la més complexa, serà la tan demandada esterilització.
I el tema està en com els agafarem. Tenim una sèrie de gàbies trampa, però bé, jo el punt més complicat que veig és això d'aconseguir capturar-los per portar-los al veterinari.
Tot un repte per als ajuntaments petits com el d'Isona, que es queixen a més que amb la nova llei de benestar animal, ells han de tenir cada gat amb xip, fitxat en un catàleg i, a més, són responsables de tot el que facin aquests animals.
10 minuts i les dues, la Fundació Mas Miró encomana l'anàlisi dels pigments i tubs de pintura que s'han conservat al taller que l'artista tenia a Montroig del Camp. Els resultats serviran per completar un estudi de la Fundació Miró de Mallorca que ha detectat que el color groc dels seus quadres està perdent intensitat a causa de la degradació. Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
En concret, què analitzaran?
Doncs mira, val a dir que el taller que Miró tenia a Montroig conserva tasses, pots de vidre i pinzells amb restes de pintura. També hi ha alguns tubs. Doncs bé, la fundació que gestiona la masia ha demanat al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya que analitzi els pigments que hi ha a les tasses. La directora de la Fundació Mas Miró, l'Helena Juncosa, ens ha explicat les aplicacions que poden tenir els resultats.
L'objectiu que perseguim amb aquestes analítiques és conèixer millor les tècniques que feia servir Miró i també intentar ajustar segurament les dates, no?, les qual utilitzava aquests pigments, frenar la degradació del procés que estan patint aquestes tasses, però també, no?, conèixer la degradació que pateixen avui en dia les pintures de Joan Miró, coneixent els pigments. I després crec que també seria molt interessant per poder contribuir en processos d'autentificació d'obra.
Aquesta anàlisi també pot servir per completar l'estudi impulsat per la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca, que ha detectat que el color groc dels seus quadres s'està degradant i va agafant un to blanquinós.
I se sap quina és la causa d'aquest deteriorament?
Doncs la composició del groc cadmi que Miró comprava a la reputada firma parisenca Lucien Lefebvre-Foignet. La restauradora Marc Gómez-Lobón lidera aquesta investigació. A Mallorca han detectat prop d'una trentena d'obres afectades. Gómez-Lobón, que és a Londres, on ha atès la nostra trucada, al març vindrà a Montroig per agafar mostres dels tubs que hi ha al taller. Diu que poden trobar coincidències perquè Miró va utilitzar durant el mateix període de temps els dos tallers.
Puede ser que haya materiales de la misma época, pero Montroig también es interesante porque también hay materiales seguramente anteriores, ¿no?, a la época de Mallorca. Una vez veamos qué materiales hay allí, igual hay algo que también se pueda investigar más a fondo con los materiales que se conservan en Mallorca.
La directora de la Fundació Mas Miró, l'Helena Juncosa, diu que accions com aquesta demostren que l'espai és una gran font d'estudi.
El que es tracta és de demostrar que, a banda de ser un lloc que es pot visitar, el Mas Miró també pot ser una font d'estudi, i en el cas del taller, doncs, tots els elements que encara conservem es converteixen en una font inesgotable de material de recerca, no?, per conèixer millor l'obra de Joan Miró.
Al marge del que puguin descobrir en noves anàlisis, Helena Juncosa m'ha explicat que Miró dissenyava consciència als seus espais de treball. Per això el taller de Mallorca i el de Montroig s'assemblen moltíssim. Fíjate un objetivo distinto, que soy
como un vino tinto. Estopa i Amaral són dos dels nous noms que s'incorporen a la programació de la tercera edició de l'Occident Summer Fest, que es farà la segona quinzena d'agost a Puigcerdà. Els germans de Cornellà hi actuaran el 26 d'agost i el grup aragonès 4 dies abans, el 22. També s'ha confirmat les actuacions del grup de tribut ABBA The New Experience i la del grup infantil El Pot Petit. Noms que s'afegeixen als que ja sabíem, els tiets, Luz Casal o Joan Dausà. Per cert, que les entrades ja s'han posat a la venda per aquest Summer Fest de Puigcerdà aquest migdia.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i les dues, temps ara pels esports. El comitè d'apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol ja hi ha dit la seva sobre la sanció d'un partit a Vitor Roque. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia, Marta.
Podrà jugar o no el brasiler del Barça diumenge contra el Granada?
No podrà jugar. El comitè d'apel·lació ha desestimat el recurs del club blaugrana per a la retirada de la segona targeta groga que va veure Vitor Roque al camp de l'Alavés. Així doncs, el brasiler no podrà ser-hi diumenge en la visita del Granada corresponent a la 24a jornada de Lliga, tot i els intents del Barça d'aconseguir el perdó. Primer ho van demanar el comitè de competició i segon el d'apel·lació. En canvi, sí que hi serà Robert Lewandowski, que en una entrevista al diari Esport diu que entén la situació difícil per la qual ha hagut de passar l'entrenador blaugrana Xavi Hernández i que l'equip encara pot revertir la dinàmica esportiva.
Es muy difícil el momento, no solo para los jugadores o para mí, pero para Xavi también. Y con Xavi podemos ganar y podemos ganar no solo partidos.
El davanter polonès també reconeix que li agradaria seguir la temporada vinent al Barça per, entre altres motius, estrenar el nou Camp Nou. Avui ja juga el primer partit de la 24a jornada de primera, és el Cádiz-Betis, que començarà a les 9. Demà, partit interessant, Madrid-Girona, 6:45.
El Barça femení ja sap el seu rival a les semifinals de la Copa de la Reina.
Jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao amb la tornada del Johan Cruyff. L'anada jugarà al camp de Lezama entre el 6 o el 7 de març, falta per concretar la tornada una setmana més tard. Recordem que la Copa de la Reina va ser l'únic títol que se li va resistir el Barça la temporada passada. Les van sancionar per alineació indeguda als vuitens de final contra l'Osasuna.
Encara en futbol, l'Espanyol juga demà a Santander.
I un triomf dels blanquiblaus el situaria provisionalment en zona de descens directe. Fa uns minuts ha parlat el seu entrenador Luis Miguel Ramis. La roda de premsa la seguida Sergi Andreu. Sergi, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol marxa aquesta tarda cap a Santander, on demà a les 9 del vespre jugarà al camp del Racing. Amb quatre absències destacades, no viatgen els lesionats Melamed, Edu Expósito, Calero i Brian Olivan. Torna, en canvi, Javi Puado, després de 3 setmanes absent per lesió. El tècnic Luis Miguel Ramis ha explicat que té la il·lusió i l'ambició de revertir la situació, que cal mirar endavant per seguir treballant. Al marge de les crítiques, ha insistit una vegada més que les encaixa amb naturalitat i professionalitat. L'Espanyol, que mirarà de tornar a guanyar fora de casa, on no hi guanya des de fa ja més de 4 mesos, al camp del Racing, un estadi, diu, que coneix bé i va jugar 6 mesos, Luis Miguel Ramis, un estadi que pressiona molt a través de la seva afició davant d'un equip que té molta capacitat per fer gols, la qual cosa, diu Ramis, els obligarà a oferir la millor versió per guanyar demà al camp del Racing de Santander.
Gràcies, Sergi. Per cert, ahir vam sentir al Tot Costa de Catalunya Ràdio un extècnic de l'Espanyol, Bartolomé Tintín Márquez. L'actual seleccionador de Qatar jugarà la final de la Copa d'Àsia. Márquez ha aprofitat per defensar Luis García, també exentrenador blanquiblau i actual segon tècnic de Qatar.
Sí, Luis té moltíssima energia, moltíssima. A més, està molt preparat, molt, moltíssim. Va ser una llàstima que l'Espanyol no confiés en ell perquè podria fer un projecte maco, però bueno. No vull parlar més de l'Espanyol, perquè després em critiquen que si parlo malament del club. Jo no parlo malament del club, jo soc de l'Espanyol de sempre i jo no parlo malament del club, jo parlo malament de la gestió.
Avui el Llevant Leganés obrirà a 8:45 la jornada de segona.
El Mundial de Natació de Doha, notables actuacions de nedadors catalans.
D'una banda, la selecció espanyola masculina de waterpolo, amb molta presència de nedadors catalans, ha derrotat Austràlia per 9-15. Aquest triomf dels entrenats pel català David Martín els classifica per als quarts com a primer de grup. Sentim Martín.
Objectiu complet, ha sigut un partit dur, Austràlia és un equip molt físic, ens ha costat una miqueta, no hem estat tan encertat en defensa com el dia de Croàcia, però bueno, el gran objectiu avui era treure els punts, cada primer de grups, i ara pensar en els quarts, que serà una altra història.
En la rutina lliure de natació artística, l'equip espanyol ha acabat quart i s'ha assegurat la presència als Jocs de París. Demà, final per al duet mix de lliure, amb els catalans Denis González i Mireia Hernández. Avui han fet la segona millor marca a la preliminar.
En bàsquet, el Barça de bàsquet rep el cue de la classificació de l'Eurolliga masculina.
A 8:45, l'equip entrenat per Roger Grimau rep l'Alba de Berlín a la 26a jornada de l'Eurolliga. Els blaugranes, que són segons a la classificació, ja podran tornar a comptar amb Abrines i Caicedo un cop superades les lesions. Aquest Barça, Alba de Berlín, el podreu seguir a través de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. A la Lliga Leport, a les 8, Castelló, Força, Lleida. I en hoquei patins, a la 5a jornada de la Lliga de Campions, ens deixa la classificació del Barça per als quarts de final com el primer del grup A. Va derrotar el Forte de Marmi per 6-0.
no t'ho pots perdre.
Ja l'heu coneguda, és d'Adguiel, ja sap ella que és omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona. L'artista de Vilassar de Mar va triomfar en aquest escenari el febrer de l'any passat. Doncs ara hi torna amb totes les entrades venudes. Alba Farello presenta un espectacle basat en el nou treball de música urbana, La Joia, publicat fa uns dies. Després d'aquest sold out d'avui a Barcelona, Adguiel farà gira per La Corunya, Bilbao, Madrid, València i Granada. Tornem dilluns a partir de la una. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.